Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. Anem a repassar els titulars d'avui. La portaveu d'Esquerra Republicana a l'Escala, Edna Estrems, ha qualificat d'ineficaços els tòtems informatius que han de portar els visitants als aparcaments a les zones comercials. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha celebrat el 30è aniversari de la posta en marxa de l'àrea de benestar social, de la que en pengen molts professionals i serveis que s'ofereixen als municipis de la comarca. La sala d'actes del Casal del Jubilat va acollir ahir la xerrada informativa Bon Tracte a les Persones Grans, una activitat programada dins una campanya per prevenir els maltractaments a les persones grans i fomentar el bon tracte. Durant l'acte es va repartir-se la guia de prevenció amb consells bàsics. I en esport repassarem la victòria del sènior masculí del Club Bàsquet L'Escala en superar el Sant Joanenc en un final vibrant. Quan faltaven 10 segons de partit, el resultat era d'empat a 72 i la pilota la tenia l'equip escalenc. Els visitants, quan faltaven 4 dècimes, van fer falta a Albert Comas, que va tenir els tirs lliures que van donar la victòria a l'Escala. I ara obrim la segona hora del FAR parlant amb Inés Domínguez de l'Associació Andalusa de Dones del Sector Pesquer. Després entrevistarem a Glòria Dalmau, gerent de Drassanes Dalmau, a la secció de Dones de Mar, i tancarem el programa amb el preu del peix des de la confraria de Palamós. A les 6, remissió de l'informatiu d'àmbit local, i a les 7, el Notícies en Xarxa, amb l'Ali Giné i una servidora, i Juanjo López al control tècnic. Això és tot per ara.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Girassols mirant la lluna, viatgers sense destí, pescadors sense paciència, somiadors amb poc futur. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Corriol sense dreceres, serp sense verí, acudit sense rialles, sense país. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí. Només sé que si no estàs bé, busca un nou camí.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs aquesta serà una setmana complicada pel sector de la pesca. Des d'aquí que sapigueu que estem amb vosaltres i que teniu el nostre recolzament. Avui serà un d'aquells... demà passat serà un d'aquells dies en què probablement bona part de la flota es quedarà amarrada a port. Si habitualment no teniu la possibilitat d'escoltar el programa i pel que sigui, doncs esteu a casa o esteu al vaixell feinejant o esteu a la cofradia treballant, doncs poseu el FAR, perquè segur que trobareu en aquesta estona de ràdio, en aquestes dues hores que fem cada tarda, molts arguments i molts continguts que us són propers. En aquesta mirada mediterrània que intentem donar al món des de totes les seves vessants, la cultural, la cultural, l'artística, la de sostenibilitat, fins i tot la de drets humans, la d'activitats culturals que s'organitzen de cara als caps de setmana i les festes. Vaja, intentem donar aquesta visió transversal, marinera i mediterrània a un país que durant molt temps ha viscut d'esquenes i que sembla que de fa 20 anys sense, doncs, ha redescobert el plaer de la navegació, del mar, de la pesca. Encara tenim molt camí per recórrer, sobretot en el sector de la pesca, que és un sector que, bueno, que ho passa malament, que és dur i que té que superar dificultats importants. La de la pròpia incomprensió per part de la Unió Europea del sistema pesquer de la Mediterrània és probablement una de les més importants, però també la mancança de relleu generacional o el desconeixement i el desinterès que hi ha pels seus productes dels que vivim en terra. Bon, molts sectors, molts graons, moltes portes que s'han d'anar superant, que s'han d'anar obrint i que des del FAR intentem anar obrint totes i cada una de les tardes. Serem amb vosaltres també fins a les festes i aquí tindrem l'oportunitat de poder anar descobrint convidats i arguments. No vull allargar-me més, que encara prendrem mal. Benvinguts, els que us incorporeu, que són les 5 de la tarda. Estarem fins les 6. Ara parlarem de vaixells, sostenibilitat i moltes altres coses.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Pero antes de comenzar, vámonos para Andalucía. Vamos a saludar a una buena amiga, Inés Domínguez, que es miembro de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero. Inés, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
Y hoy, si me permites, en vez de hablar de pesca, de cómo ha ido la semana, de los barcos y tal, déjame felicitarte a ti, en nombre de toda la asociación, por el reconocimiento que os ha hecho la Junta de Andalucía.
Pues la verdad es que ha sido una sorpresa. Porque, bueno, siempre que hablamos siempre estoy con temas muy tristes, ¿no? Y muy duros, ¿no? Porque es verdad que el sector pesquero está pasando por una crisis muy gorda. Pero este reconocimiento, pues la verdad es que nos llena de energía, ¿no? Para seguir trabajando. Como bien sabes, solo llevamos 2 años de andadura.
Sí.
Y que te reconozca institucionalmente la labor que hemos hecho en 2 años, pues nos está reforzando y nos da más energía para seguir trabajando en la misma dirección. Algo estaremos haciendo bien.
Hombre, yo creo que muchas cosas, ¿no? Es evidente que si se os reconoce la existencia es porque esta existencia es útil y en este sentido las cosas que estáis haciendo ayudan sobre todo a hacer este cambio, ¿no? Este cambio de chip que necesita el sector pesquero.
Hombre, la aportación de la visibilidad de la mujer en el sector pesquero es un trabajo que estaba ahí, que había que hacer y que yo creo que desde la asociación lo estamos consiguiendo poco a poco. Pero sobre todo es que, como sabes, la región andaluza son bastante grandes en el litoral, entonces estamos muy distantes unas de otras. Y esta asociación ha hecho que confluyamos gente del mismo sector con las mismas inquietudes y con las mismas preocupaciones y que lo podamos poner sobre la mesa, ¿no?, para buscar soluciones conjuntas. Creo que es la labor más importante, que las mujeres nos podamos ver unas a otras y a partir de ahí que nos vean todos.
Pero creo, Inés, que los déficits son tan importantes que al final nos acaban uniendo a todos, aunque estemos a mucha distancia geográfica, ¿no?
Bueno, y ahora más, ¿no? Como sabes, se están realizando ya los primeros proyectos de los fondos europeos que vendrán en un futuro muy cercano. Claro. Y bueno, ahí ya nosotras tenemos voz, que antes no estábamos. Y estamos en el Consejo Consultivo de la Junta y tenemos, por lo menos tenemos voz. Y podemos participar y podemos también proponer. Y creo que ese es un paso muy adelante que se ha conseguido en muy poco tiempo.
Pues solo podemos desde aquí felicitaros y animaros a seguir trabajando en el mismo camino, ¿no? Con el mismo objetivo, el de visibilizar el papel de la mujer, el de romper moldes, destripar barreras y que en un futuro no haga falta que reivindiquéis nada, sino que ya se cuente con la mujer de manera automática y que en todo caso sea un trabajo de supervisión única y exclusivamente.
Ese es el futuro, está claro.
Pues que llegue pronto. Oye, Inés, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Un besazo.
Un placer.
Hasta luego.
Chao.
Felicidades.
Segueix la llum del far.
Gairebé 3 minuts per arribar a un quart de 6 de la tarda. Som al Far i els dimarts ens agrada parlar amb... Com dèiem ara, amb la Inés, eh? Ara parlàvem... Glòria Dalmau, bona tarda, benvinguda. Com estàs?
Bona tarda.
Ara faig la intro, però poso a tothom en antecedents. Ara parlàvem amb, la... amb una portaveu de l'Associació Andalusa de Dones del Sector Pesquer. Fa 2 anys que es va crear aquesta entitat. I ara la Junta d'Andalusia els ha reconegut la feina i els ha donat un premi, no? I el que fem aquí els dimarts normalment és intentar donar aquesta visibilitat femenina d'un sector on la dona hi ha format part, però que realment, doncs, en molts àmbits no s'ha vist, no ha estat reconegut. Un d'ells, doncs, el de les dones xarxaires, però també la feina que fan, en aquest cas, sovint les mullers, les dones, les parelles de pescadors, quan ells pesquen i elles s'encarreguen de la paperassa, els permisos i tal. Però arrel d'això hem anat estirant la corda i hem anat descobrint molts oficis, moltes feines lligades al sector nàutic i on la dona ha tingut un paper important, molt important. Però fins ara, responsable de drassanes, dona, no n'havíem tingut mai. I avui crec que trenquem també aquesta barrera amb la Glòria Dalmau, que és responsable de drassanes del Mau, amb seu aquí a Arenys de Mar, i que jo no sé si al teu sector en sou gaires.
No. La veritat és que no. Vas a reunions del sector i normalment estàs sol o com a molt un altre.
I para de comptar.
També val a dir que drassanes tampoc n'hi ha moltes. Has dit, no hem tingut dones.
Sí, ja. O sigui, no en sou gaire, no?
No. Bueno, no. Jo crec que a Catalunya n'hi ha com a molt 5 de drassanes. Com a drassanes de constructors, eh?
Vale.
Perquè sí que hi ha varadors, reparacions,
vale,
manteniment, i considero drassanes empreses que construeixen embarcacions de més de 5 metres. O sigui...
Vale. És a dir, que se'n van per un sector d'esbarjo, però també més professional. És a dir, que no és el típic bot que serveix per sortir a fer la volteta pel port.
Exacte.
Per tant, avui jo penso que descobrirem moltes coses i espero que també analitzarem moltes coses. I una d'elles, analitzant una mica la història de drassanes del Mau, el teu pare, de fet, comença l'any 65 fent vaixells de pesca, no?
Sí, eren de pesca i en fusta, que després vam canviar.
Exacte. De fet, sou de les primeres drassanes que us passeu a la fibra. Que feu
sí,
fibra...
ens vam passar de la fibra a 72. Que és, bueno, de fet és abans de que jo nasqués, per 3 anys.
Molt bé. Bueno, abans de que naixessin molts, no?
Sí, però va començar molt, molt aviat amb composites.
És a dir, fent el 72 us passeu a la fibra, però abans ja veníeu d'aquest
sí.
tipus d'embarcacions, no?
De fet, és del 65, però és del 63 que vam començar.
També aquí a Arenys?
Sí, vam començar a Arenys, però on ara està el restaurant dels mariners.
Val, és a dir, allà on hi ha...
No hi havia... O sigui, hi havia la segona platja, que no existeix ara, i el port... Traiem les embarcacions... O sigui, on hi ha ara el restaurant dels mariners,
sí,
abans eren tallers.
Correcte. I allà és on veu començar.
Després vam anar a Arenys d'Amunt, també. Hem estat a Arenys d'Amunt, on hi havia la fàbrica antiga de Soler, de tovalloles.
Sí,
que molta gent es preguntava, vull dir, ara ja Soler també ha tancat, però molta gent es preguntava com és que una fàbrica de tovalloles és tan alta. Pues és tan alta perquè eren unes drassanes.
Ah, molt bé. Per això és alta. De fet, la veu construir vosaltres perquè...
Clar, llavors ells les van comprar i per tant per això.
Per això és alta, per això té una fesonomia que no és la que hauria de tenir una fàbrica d'aquestes característiques. Els 72 us passeu a la fibra, sou innovadors amb això, és a dir, sou de les poques drassanes aquí que comenceu a treballar en fibra, i comenceu a diguéssim, a diversificar una mica la feina, no? Entreu, amb els anys, eh? Passeu també, he llegit, a fer embarcacions d'esbarjo, embarcacions de passatgers, és a dir, embarcacions golondrines.
Actualment és el que estem fent, bàsicament. Sí que treballem amb embarcacions de treball en general, però realment les que fem més és les de passatgers comercials. Mm.
I aquí anava, de fet, vosaltres us caracteritzeu, Glòria, per la innovació en molts àmbits.
Sí.
És a dir, veu innovar el 72 amb la fibra i des del
2009... De fet,
2009...
ara doncs, com a innovació, doncs, perquè encara no ho has vist, vull dir, perquè no ho pots haver buscat, l'embarcació que estem fent ara és tot el casc de fibra de carbono. I això no n'hi ha ningú... I és una embarcació de 34 metres, no és una embarcació petita. I, bueno, és per l'estranger, però em refereixo que com a innovació, a part de... O sigui, l'últim... Vam venir aquí a parlar, i vaig venir a parlar de l'embarcació híbrida última que havia fet, que per cert ara estic fent una altra d'híbrida.
Sí?
Sí. Vull dir, l'elèctric no m'ha funcionat, però l'híbrid sí que veig que...
Sí.
Però ara com a innovació és això, és que estem fent... De fet, ja hem fet el primer casc d'un catamaran de 34 metres que serà en fibra de carbono d'alta velocitat, amb motors grans.
Mm. I això què serà, per un privat?
És a dir, és un ferri de passatgers que estarà a l'Amazones, a la zona de Perú.
Déu-n'hi-do. Canvia una barca de l'Amazones a la Mediterrània? És a dir, una barca que pogués... Hagués fet, la barca del port de Barcelona, per exemple, no? L'embarcació. Quan dic barca, vull dir embarcació, perdoneu, eh?
Hi ha un tema de regulacions. El que passa és que l'Amazones és pràctic... O sigui, l'Amazones és un riu,
per això...
però és un riu molt especial en el sentit que, com que té molt de cabal i té molt de... Es considera pràcticament de mar. I, a més, la majoria d'armadors que tenen embarcacions a l'Amazones també volen tenir l'opció de poder-les portar mai al mar si els interessa. Per tant, tot i que des del Perú
tenen
un tros per arribar al mar. Però en principi és el mateix. El que sí que varia, per exemple, no perquè sigui d'interior, sinó pel fet de que sigui de l'estranger, el que varia molt és la normativa, perquè a Espanya... vull dir, Catalunya encara no tenim capitania pròpia, per tant, a Espanya hi ha la capitania i totes les embarcacions passen les normatives que són europees, que estan bé, però que qui ho revisa és l'Estat. Té l'avantatge de que és més econòmic,
vale.
La desavantatge és que no deixa de que són funcionaris i que, per tant, tot és una mica més lent en general.
Val, i costa més.
I costa més temps, més diners.
Sí.
I ara l'embarcació que estem fent està tota classificada. Classificada Creu de Malta, que es diu, vol dir que tots els components que porta l'embarcació estan classificats. O sigui, han passat una certificació d'una entitat classificadora, tipus, en aquest cas és Rina, però sí. Podria ser Lloyds o Bureau Veritas o...
I aquesta embarcació, quan acabi, la posareu en un vaixell i anirà cap a...
De fet, això és una cosa diferent, no? El fet de portar-la a l'altra banda, doncs, a l'altra banda de l'Atlàntic...
De l'Atlàntic, sí.
Implica que no pot anar pel seu propi peu perquè no són prou grans com per creuar l'Atlàntic. Per exemple, si els portéssim a Àfrica, sí que podrien anar costejant. I, de fet, la majoria que venem van pel seu propi peu. Per exemple, en tenim un altre per l'any vinent, per l'any vinent, per mi és 2021.
Val.
Per Escòcia, i aquestes, el més normal és que vagi pel seu propi peu.
A prop de la costa...
Clar, voreja tota la península Ibèrica i llavors va pujant amunt fins que arriba a Escòcia. En canvi, aquesta anirà amb una embarcació, o sigui, anirà sobre una embarcació que l'agafarà de la... Són embarcacions que ja estan preparades per portar embarcacions,
sí?
I que l'agafen de l'aigua i la tornen a l'aigua, o sigui, tenen grua.
D'acord.
Perquè així no depèn del port de destí, perquè a més la curiositat d'aquest és que, clar, l'hem de deixar a Brasil, llavors s'ha de remuntar
tot a l'Amazones. Que fort!
Clar, són pràcticament 10 dies pujant l'Amazones.
On heu enviat barcos?
Bueno, bàsicament Europa, o sigui, França, bueno, ara
sí,
Gran Bretanya i després Nord-Àfrica. De fet, és la primera que passem a l'altra banda de l'Atlàntic.
O sigui que és la primera vegada. I com s'arriba? És a dir, i això és perquè la tecnologia, la qualitat, la innovació, els motors híbrids estan fent que la gent vingui, en aquest cas, a casa vostra a demanar-vos embarcacions, o per què?
Jo crec que avui en dia les xarxes socials, les xarxes socials, no volia dir internet, en aquest cas, fa que et puguin conèixer més llocs. Mm. Després, una altra cosa important és, com més embarcacions tens, més se't coneixen. I, evidentment, la tecnologia, però sobretot el disseny, jo crec que és el que fa que vinguin. Per exemple, jo me'n recordo la primera embarcació que vam fer per França, semblava molt complicat perquè hi ha moltes drassanes franceses que estan construint barcos per aquí, sobretot velers, de passatge parlem, però velers, catamarans, i nosaltres la primera embarcació que vam fer per França doncs és un veler catamarà, o sigui, un catamarà amb veler, o sigui, és el...
El que mateix és que fan ells, o sigui, que ells venen aquí, ho feu vosaltres per ells.
Llavors, la veritat és que a nivell de proteccionisme, no a nivell de que hi haguessin unes lleis, però a nivell de proteccionisme dels afers marítims, inclús de Bureau Veritas, que és la classificadora, però és d'allà, la veritat és que si el client no hagués insistit en que volia venir aquí, hauria sigut complicat. I sempre el fet de la marca Espanya més aviat et treu punts que te'n suma.
Resta
sembla
que no pas suma.
A nivell d'Àfrica probablement és molt més fàcil, però a nivell d'Europa sembla que vinguin per preu. I clar, jo per preus, o sigui, com que estàs posant tecnologia, no és un tema, és un tema de més de tecnologia, clar, que de preus. Aleshores, a vegades costa una mica, no Sud-amèrica, per exemple. Sud-amèrica amb Espanya justament sí que té una tradició.
Bé, sí.
Però a Europa és molt més complicat, i el fet de que hi hagi algú que aposti per nosaltres té a veure, evidentment, amb la tecnologia. I el fet de poder anar a parlar després a qualsevol país, no sé, Dinamarca, poder anar a parlar amb la capitania d'allà i que et vegin tecnològicament preparat, doncs jo crec que no sé, enorgulleix.
De fet, ara us heu especialitzat, o deies al principi, bàsicament el que feu és aquest tipus d'embarcació, és a dir, primer catamarans. He vist que...
Fem algun monocasc, però és...
Però molt puntual, no? És a dir, la majoria que feu és catamaran. Per què?
Perquè té més èxit turísticament parlant.
Vale, no és una qüestió de navegabilitat ni d'estètica, res. És perquè...
A veure, el catamaran, per passatgers, l'avantatge que té és que el ser més ample es belluga menys. I al bellugar-se menys, la gent es mareja menys. Llavors, vale, com que el turista que passeges, no estem parlant de gent de mar, sinó que estem parlant de turista que vol veure el mar, però que no és habitual... habitualment és millor el catamarà. El que passa que, per exemple, per navegar amb molt mala mar, amb mar que et vingui de proa, és molt millor un monocasc.
Clar.
Però també hi ha uns catamarans que tenen una proa al mig que fa que tinguis les avantatges d'un catamarà i d'un monocasc. Llavors, depèn de l'aplicació que hi vulguis donar, doncs...
Cal dir que probablement molts dels que ens esteu escoltant en alguna ocasió haureu amb un vaixell fet per vosaltres. Si heu tingut l'interès de fer d'aquests viatges que es fa a prop de la costa, no? Perquè recordo a Lanzarote n'hi ha un, el que fa el de les Illes Precioses, aquelles? Gracioses, això. Les Illes Gracioses és vostra, per exemple.
N'hi ha tres en allà, concretament, nostres.
Veus? Sí? El que... Fuerteventura també, o no?
No, jo estava parlant de que...
De les Gracioses.
De Lanzarote, la Isla Graciosa, n'hi ha tres nostres. Hi ha un monocasco i dos catamarans. Ah. També n'hi ha a Tenerife, n'hi ha a Mallorca, n'hi ha a Andalusia, n'hi ha a Galícia, n'hi ha a Cantàbria, n'hi ha a... el País Valencià.
Evidentment, la Costa Brava, Barcelona...
La Costa Brava, Barcelona.
A tot arreu.
La Costa de Cambrils, vull dir...
De Tarragona, també.
De Tarragona. No sé, jo crec que n'hi ha pràcticament tota la costa mediterrània i atlàntica espanyola.
I com s'arriba a poder subministrar? És a dir, com fas el canvi a l'empresa per poder tirar endavant la construcció d'aquests vaixells? Vosaltres no, veníeu, dèiem, del sector pesquer, us diversifiqueu...
Vam començar el meu pare, ja, o sigui, fa molts anys que vam començar amb els barcos de turisme, i la primera embarcació la vam fer pel Delta de l'Ebre.
A veus?
I i després n'hem fet més, però aquella embarcació està aturada, però encara està en el Delta de l'Ebre, està i és. Mm. I et fa inclús il·lusió. I era un casc que en aquell moment, però fa molts i molts anys, vull dir, jo no ho recordo, no teníem ni el casc, perquè nosaltres teníem els mollos d'embarcacions més de pesca, més Clar. Posades, i ja eren fibra, això sí, vull dir, no eren fusta, i vam comprar un casc, o sigui, una altra drassana ens va laminar el casc, i el primer no va ser ni de mollos nostres, però després ja vam començar a especialitzar-nos, i aquell casc no feien, eren iots, no feien catamarans de passatgers, vull dir, no feien embarcacions de passatgers, era un monocasc. Mm. I després vam anar alternant-ho, fèiem més o menys el 50% era pesca i el 50% era passatge, que passa que el 2006 van tallar les ajudes europees a la pesca, i això va fer que s'aturés una mica, i tot i que a l'estranger podies fer alguna, tipus Argèlia o Marroc, sí que en fas alguna puntual, però nosaltres ens vam anar especialitzant en el disseny, amb qui et valor... Si a l'embarcació de pesca no et valoren moltes vegades el disseny, nosaltres les embarcacions nostres de pesca que hem construït semblen iots igualment.
Sí, sí, són d'un disseny molt diferent a la barca tradicional. Aquí ara ens en tenim un parell, en tenim més, però hi ha un parell d'exemples que d'alguna manera expliquen això que ens estàs dient tu ara. Vull seguir sabent més coses, però ens aturem 3 minuts, ara que són i 27, i a dos quarts seguim parlant de propulsió, d'electrificació, de tot el que ens ve de futur, que és molt en el sector de les embarcacions, parlant amb la Glòria Dalmau, de Drassanes Dalmau, d'aquí d'Arenys, en aquest espai de Dones de Mar avui aquí al Far. No marxeu, en 3 minuts tornem.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Junts, vàrem començar-ho junts, sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn. Pa, 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 paranoics preciosos, pa, pa, per aquí ploureu també, i tan bonic a l'univers li sua. Comencem a estar cansats, sempre hem anat a la nostra, sempre ens hem comptat a part. Vivim com soldats enfarlopats, sempre som a peu de guerra, sempre acabem esclats. Pa-pa-paranoics preciosos, pa-pa-para, què reseu tant temps, tan deprimits, tan clar i tots ho hem vist, a l'univers li sua.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per Nadal. Són 6:15 de la tarda, estem al Far, estem parlant amb la Glòria Dalmau, la responsable de Drassanes Dalmau, coneixent una miqueta la feina que s'ha fet des de les drassanes, fins a on arriben les embarcacions construïdes a casa nostra, i una mica també el paper, al principi de la xerrada parlàvem del paper de la dona en aquest món, que és, bueno, poc, molt poc, perquè a les reunions, de fet, deies que sou molt, molt poques responsables de drassanes. Deixa'm, abans de parlar una mica de la història i del canvi i tal, de l'energia, perquè sé que, bueno, ens has explicat moltes vegades que en això també sou innovadors, no? Aposteu pel canvi energètic, és a dir, que les embarcacions deixin de cremar combustibles fòssils i siguin autosuficients amb electricitat. De fet, heu lograt que un vaixell sigui autosuficient amb electricitat, però el sector encara no està del tot preparat.
Jo crec que la innovació en el mar és molt complicada. I s'ha de servir a poc a poc.
Amb comptagotes.
Val? Aleshores, nosaltres el 2011 vam fer l'EcoSlim, que és totalment elèctric i que té, o sigui, té plaques solars i aerogeneradors que serveixen per generar una part de l'energia. Evidentment, s'ha de connectar a les tomes del port. No només no està preparat el mar, sinó que les instal·lacions portuàries també tenen molt a desitjar. Estem parlant de Barcelona, que sembla que hagi de ser un port
sí.
top.
I al costat del Mar a Magno,
jo aquest any, per exemple, per circumstàncies m'he volgut canviar al port de Marina Vela, perquè em quedava més a prop, perquè treballo des del Port Vell, bueno, perquè a part de ser de Drassanes del Mau tinc l'explotació, perquè ho dic perquè he parlat en primera persona i ara me n'he donat compte que... però la història és que he hagut de treballar amb generadors perquè el port no tenia una toma de 380 volts per poder enxufar-hi el barco, amb la qual tens l'embarcació preparada, però després les instal·lacions portuàries no ho estan. De fet, jo l'altre dia vaig estar en una taula de treball de la Generalitat sobre energies renovables. Uh-huh. Em van convidar justament per els meus coneixements, suposo, sí. Perquè, de fet, totes les empreses eren molt grans, i uh-huh. molt grans del sector aeronàutic, o sigui... Uh-huh. perquè hi havia, doncs, la representant d'Aena de l'aeroport...
Va,
havien... I del port, o sigui, veient el que fan els aeroports tot i el que fan els ports, i estan amb intencions, però poca cosa més, no? Aleshores, hi ha molt bones intencions de fer coses, però estan parlant de com que tenim l'horitzó, tot i estar en una emergència energètica,
sí.
tenim un horitzó 2030, ja electrificarem el port, farem... bonificarem, ja. No sé què, però la realitat és que s'està plantejant les embarcacions molt grans, que contaminen més, mm-hmm. però moltes de petites també contaminen.
Clar.
I les meves són mitjanes, doncs, però vull dir, però també podríem anar als iots. Hi ha moltes coses a fer que es poden fer. Aleshores, per això, com a armadora, vam decidir que la següent embarcació fos híbrida. I per això vam venir a parlar de l'Ecocell.
Sí.
I vam decidir que fos híbrida perquè realment el tema d'instal·lacions portuàries està molt enrederit.
És a dir, podria tenir més recorregut, però perquè no hi ha un lloc on endollar-lo. És així de fàcil. No, tu tens l'aparell elèctric, però si no tens endoll, allò no funciona. No hi ha endoll, no hi ha aparell.
Però a més
elèctric.
A més, s'hauria de, igual que s'incentiva pues en els cotxes elèctrics, per exemple, uh-huh. potser ja no a la compra perquè cada vegada està més complicat tot, però, per exemple, doncs, tens uns pàrquings gratuïts o bonificats, tens unes entrades, tens els peatges gratuïts, pues es podrien fer bonificacions de taxes.
Sí, per el vaixell elèctric.
Perquè realment, al final, l'estalvi de el que estalvies de diòxid de carboni en l'ambient, també ho estàs reduint en salut. O sigui, per tant, reduint en despeses de salut.
Menys gent respira malament, per tant, hi ha menys problemes respiratoris, d'asma, de malalties, etc. I, per tant, el que no et paguen per un costat, te l'estalvies per l'altre.
No obstant, també diré que les embarcacions elèctriques costa de canviar, però realment són més cares d'entrada, perquè tens... pues, més coses, però són més econòmiques i a molt curt plaç, perquè primer perquè la fiabilitat d'un motor elèctric és molt més fiable que un motor a combustió.
Sí.
Si la gent té molta por, però realment el motor elèctric és molt més simple que un motor a combustió. O sigui, perquè funcionar l'energia elèctrica és un, inclús són molt més petits, l'espai que ocupen amb els, són molt més petits. No hi ha filtres, no hi ha tota una sèrie de components que has de consumibles que has d'anar canviant, a part en si del gasoil. Llavors, realment s'estalvia, però és que jo no ho he aconseguit. Jo a Barcelona estic amb un soci que té embarcacions. No he aconseguit ni que ho faci el meu soci, que ho està veient, que funciona. Vull dir que realment és molt complicat.
Doncs tenim un problema. Ara, fa una estona parlàvem del futur de la pesca. Hi ha una trobada de GALPs, de grups d'acció local, a Brussel·les, on hi ha GALPs de tota Europa, i hi ha també el GALP de Girona, i precisament amb l'Anna Masdeu de Costa Brava parlàvem precisament d'això, no? De la renovació de la flota i de la renovació cap a la sostenibilitat. I clar, l'elèctric és el futur, és evident, o sigui, tot tirarà per aquí.
Fan concursos d'explotació i no es puntuen. O sigui, es puntuen, però no s'eliminen. Per exemple, estem parlant de sostenibilitat i estem parlant d'embarcacions elèctriques, però també estem parlant de que, igual que a Barcelona, no deixaran entrar una sèrie de cotxes a partir d'un temps, estem parlant de que hi ha una normativa sobre els motors dièsel europea que es diu IMO, que ara mateix estem a la IMO 2, a Estats Units es diu TIER, i és la TIER 3, i, per exemple, quan es fan concursos, penso jo, quan es fan concursos d'explotació d'embarcacions i es donen amarres i es donen serveis, es donen el permís de transport de persones de la Generalitat, es dona el que sigui, es podria a intentar anar traient aquests que no compleixen amb les IMOs 2 o amb les TIER 3 i, per tant, el consum. Per exemple, ara mateix en el port de Barcelona s'ha fet un concurs d'explotació en el qual jo m'he presentat i que, evidentment, sí que valoren molt l'embarcació elèctrica, i això és veritat, però no eliminen les embarcacions centenàries. És més, puntuen per romanticisme aquestes embarcacions.
Val.
A l'igual que puntuen les elèctriques. Llavors, està molt bé el romanticisme, jo ho soc poc, ho reconec, però està molt bé el romanticisme, però no acabo d'entendre, podrien ser les embarcacions de fusta, però podrien intentar que els motors no fossin centenaris.
Val. O sigui, és a dir, que la carcassa ho sigui, però que la tecnologia que el propulsa, no. Aquest seria una mica la història. I no estan per la labor.
No ho han posat en lloc.
Ja. Pues tenim un problema, perquè a més, bona part de la contaminació que hi ha a la ciutat de Barcelona, per exemple, prové precisament de la zona portuària, prové dels seus creuers.
Ve dels creuers grans, però jo estava parlant ara d'embarcacions dels que estan a davant de Colón.
Sí.
Com les golondrines.
Com les golondrines, exactament.
Val? Però justament, si parlem doncs, de les golondrines, són unes embarcacions, és una empresa que té 130 anys, però és una empresa que té unes embarcacions que fa molta il·lusió perquè hi has anat amb els teus avis i tu vols portar-hi els teus nets quan siguis avi, però hauríem de mirar també que els teus nets després tinguin el país, o sigui, tinguin el món per viure'l i per poder portar els seus nets. Aleshores, per tant, és molt important. Està molt bé l'antiguitat, està molt bé que hi hagi el Santa Eulàlia
del
Museu Marítim, però s'ha de mirar, el Santa Eulàlia ho desconec, que si hi ha algun tipus, o sigui, no tinc coneixements, però està molt bé que s'ensenyi, a més el Santa Eulàlia navega puntualment, però les embarcacions que estan treballant 10 viatges al dia, que no treguin galetes directes de diòxid de carboni que et mengis, estaria ideal, i que anessis a Cadaqués i vegis aquestes embarcacions antigues, que tota la bahia de Cadaqués és un port natural i que estigui ple d'embarcacions que estiguin consumint. O sigui, jo crec que entre l'elèctric que estem parlant, que és el que estem fent nosaltres, i les embarcacions aquestes, hi ha els grisos, no? Hi ha els blancs i els negres i els grisos. Llavors nosaltres, per exemple, també en l'Ecosell vam anar amb la idea de posar-hi gas, perquè fos híbrid amb gas. O sigui, tot i que sigui un fòssil... O sigui,
sí, combustible fòssil, però diuen que és millor.
Diuen que és millor, però realment després els ports no tenen gasineres. Llavors, quin sentit té posar una embarcació propulsada en gas si després has de fer tot un muntatge de que et vingui un camió a posar
a
gas. A
omplir el dipòsit, clar.
O sigui, llavors et surt molt més car, és molt més car de compra i molt més car de manteniment, aleshores no té molt de sentit.
Un cop vam estar parlant amb un enginyer, crec que des de l'UPF, de Pompeu Fabra, i ens deia, o de la Politécnica, crec, un dels dos, és igual, ens deia que el pas intermig entre l'híbrid i l'elèctric és l'híbrid entès de manera diferent. És a dir, no pas la bateria com a propulsió i quan s'acaba la bateria el motor de combustió, sinó el motor de combustió com a càrrega de la bateria i la bateria permanentment proporcional. I ell deia, és que amb un litre de benzina gairebé, o sigui, pots carregar molta més bateria del que pots moure el barco.
Jo crec que, a part d'això, you know, l'avantatge és que quan tu generes energia, però no per propulsar, sinó per carregar, l'avantatge que tens és que sempre estàs anant a les mateixes revolucions. No? El cotxe, quan mirem el tema del consum de gasoil, el problema és que fas arrencades. Si tu tens i no hi haguessin pujades, perquè quan tu poses el regulador i dius sempre a 120,
sí,
tampoc funciona perquè estàs fent accelerades perquè hi ha pujades i baixades. Però quan tu, si tu pots tenir el motor, per exemple, sempre a 1.000 revolucions, clar, és molt millor. Els barcos van sobre els barcos professionals sobre 2.000 i els iots sobre 3.000 i pico.
Val.
Si tu el tens sempre 2.000, pues, és molt més senzill, i per emmagatzemar sempre està 2.000. Per tant, a nivell de d'emissions són molt més baixes. Continua sent. I després hi ha una altra cosa, que és el pes. Jo crec que per això et parlo de la fibra de carbono.
Clar.
Si nosaltres ara estem fent una embarcació, aquesta que hem parlat abans, que realment té uns motors dièsels normals, com tots els... Bueno, normals, amb la Tier 3...
Sí, amb tots els certificats.
I es posa, per exemple, un tub d'escapament que també utilitzi l'urea, que també emets menys, perquè totes aquestes coses funcionen molt millor, però el més important és que, com que l'embarcació pesa menys, consumeix menys gasoil, emet menys diòxid.
Correcte, per tant, són més sostenibles.
Per tant, vull dir, no només és el tema d'electrificar, sinó que el tema del pes, i per això estic tan anti el romanticisme de les embarcacions aquestes superpesades.
Clar.
Perquè estàs parlant de que una embarcació, per exemple, de 20 metres, amb el motor i tot de fusta, estàs parlant de que igual pesa 120 tonelades. I estàs parlant de que una embarcació de polièster optimitzada, ja, si poses fibra de carboni ja és la bomba, però només optimitzada amb els reforços que toquen, amb els gruixos que toquen i amb totes aquestes coses, doncs estàs parlant de 40 o 60,
clar,
com a molt.
Déu-n'hi-do, és a dir que...
Estàs reduint més del 50%.
Clar.
Per tant, estàs passejant una sèrie de pes que fa que consumeixi més gasoil, perquè com més pes, doncs, més gasoil.
És molt curiós que amb la gent del mar, i ara també veig amb la construcció dels vaixells, a la que xerres 5 minuts acabes parlant de sostenibilitat i de medi ambient. És a dir, la preocupació és molt transversal i en tots.
És que jo crec que el mar, per exemple, perquè aquí hem parlat ara d'emissions,
sí,
però el mar és el mitjà, o sigui, és on nosaltres treballem, i el mar està greu, també. O sigui, estem parlant d'emissions perquè és el que figura que afecta directament en el canvi climàtic i tot això, però el fet de banyar-te i trobar-te plàstics en el mar, o el fet de que els peixos ja tinguin un nivell de o sigui, l'aliment que mengem, doncs,
sí, tinc
un nivell de contaminació alt, és també prou greu. I, per exemple, parlant dels ports que parlàvem abans, les embarcacions, si tiren totes les seves aigües brutes al mar, estan contaminant, vale, molt bé. Fan una legislació i ho prohibeixen. Està superbé, però els ports han d'estar preparats perquè tu puguis descarregar aquestes aigües. Si tu has de fer venir un camió, una embarcació gran ho farà, però una embarcació petita no ho farà, perquè li costarà... Una embarcació gran, vull dir, hi ha mitjanes, eh? Una embarcació de 20-30 metres de passatge sí que t'ho farà, però un iot de 12 metres no t'ho farà, i si els ports no estan preparats... I jo et diria com... Potser ara ho estic dient sense coneixements exactes, però jo, per lo que jo sento, jo crec que un 80% dels ports espanyols no estan preparats per tirar les aigües brutes. Llavors, tenim un problema perquè estem tirant, a part dels plàstics i tot això. I jo penso que també, igual que hi ha, igual que en els carrers, tenim uns cotxes que van netejant els carrers, sí. Pues, es podrien tenir unes embarcacions que recollissin els plàstics, i això no s'està plantejant, i això podria comprar la Generalitat. Nosaltres estem fent ara unes embarcacions que recullen el sargazo del Carib, que és, sí, un problema, i jo crec que la mateixa tecnologia, que és bastant senzilla, que al final és una cinta...
recollidora, sí?
Sí, una cinta tipus... És que ara no em surt la paraula que vull dir. Tipus,
de les maletes?
Sí, tipus de, sí, però transportadora, però així amb rodó, o sigui, sí, una elipse que fa, sí, però no és això el que volia dir, però una cinta d'aquestes que vas agafant i ho vas recollint, i ho vas posant a dintre una bossa. Vull dir, és molt senzill, perquè això al final està surant i poses una xarxa sota que, i ho vas pujant, si convé, sí. I...
Doncs...
I no són embarcacions cares, són embarcacions... Jo estic parlant d'embarcacions molt petitones, perquè estic fent el símil en els cotxets aquests escombra.
Sí, 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 són... Jo crec que tenim molt camí per recórrer amb això, i que ens hi hem de posar tots, que hi ha sensibilitat, sí, que hi ha impreocupació també, però que hi ha una certa dinàmica de molts titulars i poc contingut, saps? Molta frase i després a sota realment implementació molt poc. Glòria, m'he deixat moltes coses a preguntar-te, però ja ho hem de deixar aquí perquè ens hem passat gairebé un minut del temps que ens havíem proposat. Ha estat un plaer saludar-te i ha estat un plaer estar amb tu aquesta tarda i veure també com a través de la feina de les drassanes del MAU es va d'alguna manera treballant en el futur i en la sostenibilitat. Glòria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies per convidar-me.
I ens quedem escoltant una efemèride, aquesta.
Efemèrides.
Pedro Menéndez, nascut el 1519 a Avilés, va ser un important personatge de la història naval. Des de ben petit va demostrar un caràcter fort i decidit i una gran vocació al mar. Abans dels 14 es va escapar de casa i es va fer a la mar, tot lluitant contra pirates i corsaris, principalment francesos, al mar Cantàbric. Després de 2 anys torna a la seva vila natal, es casa i compra una embarcació amb la que va començar navegant per de la seva família, entre els que hi havia el seu cunyat, Gonzalo Solís de Meraz, qui es va acabar convertint en el seu cronista. Amb la seva embarcació aconsegueix capturar naus que portaven presoners i a partir d'aquí la seva carrera és imparable. Des d'aleshores, diverses batalles amb importants corsaris fan de Menéndez una de les personalitats més respectades. Tant és així que l'emperador Carlos I d'Espanya, coneixedor d'aquests fets, pren a Menéndez al seu servei amb l'encàrrec que netegés d'enemics tot el mar Cantàbric. Després d'això venen travesses a l'Índia. El nou rei, Felipe II, fill de Carlos, nombra Menéndez caral de la flota d'Índies i també el seu conseller. Menéndez, a més, dissenya el model de flotes d'Índies partint de la seva pròpia experiència i coneixement. Conquista la Florida, és anomenat nou governador de Cuba i moltes altres fites van marcar la seva exitosa carrera. Així ens ho explica el periodista César Cervera.
Bueno, Pedro Menéndez de Avilés, a lo largo de su carrera, como capitán de la flota de Indias, bueno, llega a recorrer hasta 50 veces la travesía entre España y América. La flota de Indias era un sistema que se empieza a perfilar a mediados del siglo XVI y es precisamente a través de un informe que presenta Pedro Menéndez de Avilés al rey. Él es el teórico y además el ejecutor de estos primeros pasos de la flota de Indias.
Va ser l'any 1574 quan Menéndez emmalalteix, diagnosticat amb una malaltia incurable, el tifus. Malgrat els seus èxits conquerits, en el moment de fer el seu testament només tenia una propietat, la casa d'Avilés. Allà, actualment, una estàtua de bronze li ret homenatge i s'hi pot llegir: a Pedro Menéndez de Avilés, caballero del hábito de Santiago, capitán general del mar Océano, adelantado y conquistador de la Florida, donde fundó la ciudad de San Agustín en el año 1565. Modelo de caballeros y patriotas, su pueblo y la patria, agradecidos, le consagran este recuerdo. Enguany, el 2019, se celebran els 500 anys del naixement del que va ser un dels herois de la història.
El preu del peix.
I encara en el que serà la recta final del programa, Cristina, marxem cap a una cofradia de l'Empordà.
Sí, sí, tanquem ja el programa i ho fem viatjant cap a Palamós per saber com ha anat avui aquesta jornada de pesca. En parlem amb la gerent de la confraria de pescadors d'aquest municipi, la Cristina Mañas.
Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com
què
anat,
tal?
Com ha anat avui la jornada?
Mira, avui poca coseta, perquè tenim aquí una mica de temporal mal a mar i no, aquest dematí hem tingut poca cosa. Només hi ha hagut a l'atxa i molt poqueta. I ara, doncs, a la tarda només teníem 6 embarcacions que han pogut anar a pescar. O sigui que avui ha sigut una mica desastre, no?, en aquest aspecte.
I és només l'inici, no?, d'aquesta setmana, perquè el temporal avui ha començat a treure el cap, però demà ve amb força, per tant, una setmana complicada pel sector pesquer.
Sí. Vull dir, ahir ja vam començar malament, perquè només vam poder sortir 10 barques. Avui, això, vull dir, hem tingut 3 o 6 barques, i com dius, encara la resta de setmana, pues, serà complicat, sí. Sembla que va a pitjor, això, sí.
I què han portat aquestes 6 barques que sí que han pogut sortir a feinejar aquesta tarda?
Pues mira, aquesta tarda han portat més peix en terra, o sigui, peix que agafen, pues, a les zones més properes de Palamós, perquè, doncs, és on han pogut arribar, no?, diguéssim, i poder treballar una mica bé. Per exemple, els calçons que us han pogut treballar no massa bé, però com que ells treballen molt, molt a prop de les platges, pues, uh-huh, mira, hem pogut tenir sonso, també, pues, hem tingut el Roger. Els de les Garotes, pues, també han pogut feinejar i també n'hem tingut. I una mica, pues, això, peix de sorell, orades, tananes, pessuc, rap, espagell, una miqueta de lluç, no massa, però bé, algun tingut, i una mica de pop, una mica de gambeta, d'aquesta blanca, és, vull dir, no massa res més, Després, gamba blanca, també, que l'agafen per aquesta zona, però no massa varietat, i això, molt peix d'en terra, que diem, Després, doncs,
bé, no, bastant, encara hi ha hagut, una mica de varietat, has dit bastantes espècies, hi ha només...
Però poc volum, Més que, sí, sigui per exacte, varietat ja n'hi ha hagut, però no massa quantitat, sí.
La quantitat no. Aquesta gamba blanca, a quin preu ens ha anat, així ja per destacar, per tancar aquesta hora?
La gamba blanca, em comentes?
Sí.
El preu de la gamba blanca, em comentes?
Sí.
Ah, vale, és que no et sentia. Doncs mira, a veure, a més, és que n'hem tingut poquíssim, mira, un quilo 150 grams hem tingut en total. I, mira, justament, doncs, el preu del quilo estava a uns 28 euros.
Déu-n'hi-do. Doncs, escolta'm, veurem demà com va el dia, i com, si poden finalment sortir a pescar, o com pinta la cosa, pinta una mica magra, Cristina.
Sí, que pinta magra, teniu raó.
Doncs, escolta...
Però, bueno, ja vindran dies millors.
Sí, home, sí, no pateixis, que ens en sortirem. Moltíssimes tant, gràcies, sí, per haver-nos atès. I bona feina, que vagi molt bé.
Molt bé, vinga, una abraçada.
Fins després, a reveure.
Adéu, adéu.
Doncs aquesta és, sens dubte, la notícia, la previsió per demà. L'arribada de mal temps, l'arribada de pluges, l'arribada de vent, que complicarà i molt la feina d'aquells que treballen al mar, d'aquells que surten a feinejar. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Hi ha qüestions que seran importants. Bàsicament, el vent afectarà a tota la zona de l'Empordà i també la zona de les Terres de l'Ebre. No n'es quedarà exempt la zona central del país, però aquestes seran, com passa sempre, com passa sovint, els que s'emportaran segurament els cops més forts de vent. Un cop dit això, l'arribada de pluja, el vent ja està fent acte de presència, la pluja, a partir d'aquest vespre, demà, serà quan serà més persistent, i aquest sí que afectarà més a la costa central nord, és a dir, tota la zona del Barcelonès nord, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, on s'esperen que puguin registrar-se fins i tot volums de 100 litres per metre quadrat de manera puntual. I a partir d'aquí, doncs, veurem com va evolucionant tot. Les temperatures seran més baixes, però no tant potser com s'esperaven. El que passa és que es veuran incrementades per la sensació de fred. Aquest vent donarà sensació de fred a la gent que tingui que treballar o tingui que estar o que tingui l'hàbit d'anar a l'aire lliure. Per tant, molta atenció, molt de compte i les recomanacions de sempre. Si no us heu de bellugar, no us bellugueu, molt millor. I si us heu de bellugar, doncs home, l'envà de la finestra, la terrassa, el balcó, procureu treure les coses de per allà. No fos el cas que caiguessin al cap d'algú. Nosaltres prenem el compromís de demà encendre la llum del far perquè aquest vent i aquesta aigua no ens esguerri la tarda. Per tant, a partir de les 4, a la vostra ràdio local, sigueu amb ens o no del mar, doneu-nos l'oportunitat de compartir amb vosaltres la nostra passió. Tornem demà. Moltíssimes gràcies.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
Per què és tan important l'etapa dels 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill?
que li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem aquestes preguntes i moltes més. Places limitades, inscripcions gratuïtes a montessoripalaumontgrí.com.
I el 4 i l'11 de desembre, 5a edició de la rebuda del nadó.